Jessica, pregunta, com sempre. Tu tens molts secrets?
Sí. Jo crec que sí. No, havia molts, en tinc. Ah, què vols que te'ls expliqui?
No,
però si són secrets. I tu, què entens?
No, jo no, bueno, potser sí, però no, intento que no.
Vale, jo al programa també diré que no. És que ara m'has enganxat, no estava això guionitzat.
Sí.
Però per què? Perquè sempre em sorprens amb aquestes preguntes.
És de gràcia, és que avui parlem de La flauta màgica, que és una òpera molt críptica, eh? Mm-hmm. Està plena de símbols, de secrets, o de coses que semblen que han de ser secrets. És una il·lusió. Una il·lusió en forma de faula, que és gairebé infantil per la història, mm-hmm. però que per això és un èxit per a tots els públics. Eh? La flauta màgica agrada a nens, a pares, però també a filòsofs, intel·lectuals, amants de les teories de la conspiració, o simplement del que ens agrada, la bona música amb majúscules.
Doncs com ens agrada aquesta música amb majúscules, endavant amb la sintonia. Nova sintonia, Marc.
Sí, normalment posàvem el Barber a Sevilla, però això és al final de l'obertura de La flauta màgica, mm-hmm. Interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès amb el director Daniel Gil de Tejada. I te l'he canviat perquè és que no només és que m'agrada molt, sinó que per mi té un component...
Ja ho he vist, que m'agrada. Estava sí. Aquí el Marc ballant,
És que és veritat.
Literalment.
I sempre que l'escolto ho faig, perquè aquest moment és molt personal per mi.
Explica'ns. Ah, un secret.
Però no és cap secret. Bueno, no, és un secret, però és veritat que no ho veu ningú, perquè això és l'obertura, i és una òpera que és la que més he cantat mai, el Tamino, de La flauta màgica. I clar, quan acaba l'obertura, nosaltres ja estem a l'escenari esperant que s'aixequi el taló. I sentim aquesta música, i dic sentim jo i les tres dames que estan allà amagades, i estem amb l'adrenalina, pura adrenalina d'aquesta música.
Comencem.
Perquè ja està a punt de començar. I aleshores és el moment de, venga, vamos. I,
per tant, aquesta coreografia és la que fas darrere a l'escenari.
I perquè estic sentat, que si no...
Molt bé. Doncs, ara sí, benvinguts i benvingudes de nou al Cantant d'Òpera, un podcast ideat pel tenor Marc Sala, que tinc aquí al davant.
Hola, què tal?
Us parla Jessica Sotodossos des dels estudis de Cugat Mèdia de Sant Cugat del Vallès. Aquest és un programa fruit de la col·laboració entre l'associació Apropera i la Fundació Òpera a Catalunya i compta amb el suport de l'Institut Català de les Empreses Culturals.
Ué.
Avui, ja m'ho has avançat, parlem de la flauta màgica. I què hem de saber?
Si no coneixes la flauta màgica, no tens perdó de Déu i has de saber que va ser l'última òpera de Wolfgang Amadeus Mozart amb llibret el text d'Emmanuel Schikaneder, que era amic de Mozart i company de lògia maçònica. Eren maçons, per d'aquí això el secret i tal. I era l'empresari del teatre Andervin, a Viena, on vivien, on es coneixien. I és on van estrenar aquesta obra. De fet, va ser un encàrrec entre amics, de dir, tinc un teatre que, a més, era obert al públic, la gent venia a pagar una entrada i amb això guanyava els calés. No és com a la cort imperial, que doncs, ja pagaven pum i venien els amigatxos i el de la cort i tal. Amigatxos a la cort i així, ara m'ha sabut dir-ho i tot. Doncs bé, la qüestió és que no, que clar, hi havia un interès comercial, per això veurem aquest interès comercial com es tradueix en el llibret i en la música i tot.
Sospito que clar. És una obra que t'agrada molt, una òpera.
Sí, sí, com moltes altres, però aquesta especialment perquè, clar, la tinc molt a prop. A més, Emmanuel Schikaneder, a més de tot això, de ser l'empresari, amic de Mozart, va ser el llibretista i era baríton. O sigui, jo me lo guiso, jo me lo como una miqueta, feia de tot una miqueta, sí. Per què? Perquè, clar, al fer-hi la història, el text, es va reservar el rol de Papageno, que és el rol més simpàtic i llaminer.
Que ja li anava bé a ell, no?
Clar, es feia estimar, era popular, i mira, ja que ho fem, pues, no, se va fer a mesura.
I això de la pregunta inicial, per què?
Els secrets. Perquè això està una òpera carregada de simbologia maçònica. Aleshores, aquí hi ha gent que s'ho passa pipa buscant i rascant i inclús buscant tres peus al gat de... comença amb una armadura d'una tonalitat que té tres bemolls, similar. Això vol dir tres bemolls perquè el tres és un número de la càbala que no sé què, associat a la... Bueno, es fan
les càbales
mentals, sí, càbales mentals, no? Que a vegades bé, a vegades no, però és molt divertit de fer, imagino. I, doncs, això, els acords que van de tres en tres, les tres dames, els tres nens i els genis, una sèrie de símbols, no?, les tres portes de la natura, de l'art i de la saviesa. En definitiva, una sèrie d'un ritus iniciàtic també que hi ha pel mig perquè Tamino entri a la societat de Sarastro. Bueno, una sèrie de símbols, no?, que això doncs, resultava doncs, molt interessant i tot. Aleshores, clar, jo què et deia? Jo aquesta òpera és la que més he cantat i em va passar una cosa. Una vegada la vaig fer a França, a prop de París, a Herblay, i estàvem 2 mesos allà, doncs, assajant i tal. I a mi em van allotjar, en lloc d'honor, em va allotjar a casa de l'alcalde d'Herblay, que és una casa preciosa, i la seva família, i els tinc molt, molt d'apreci, perquè vam compartir molt i va ser molt bonic, i mira, doncs, vaig aprofitar per millorar el meu francès. La qüestió és que va ser molt interessant, perquè aquest senyor era maçó.
Ah, i vas clar, poder interrogar. I estaves fent la flauta màgica?
I clar, és que no va fer la flauta màgica. De fet, l'havien triat precisament perquè aquest senyor, clar li interessava, no?
Ja li agradava.
Ja feia una òpera cada any, però clar, aquest any estava el senyor que es moria del gust. I aleshores va ser interessant perquè un dia a una funció va portar tots els seus companys i van venir a casa, vam fer una recepció, vam estar xerrant de coses. Va ser molt interessant. No vaig aprendre...
No vas gosar a preguntar, no?
Van explicar moltes coses que ara no puc explicar perquè si no...
Vale, és públic. Sí, secrets.
Són secrets. Un altre
cop, tornem amb els secrets. I aquesta és la clau de l'èxit de la flauta?
Sí, no. A veure, de fet, no. No, perquè jo crec que aquesta mateixa llibreta amb una altra música hagués sigut un nyap igualment. No, no hagués funcionat. Aquí el que la fa una de les obres mestres de la història universal és la música de Mozart, Per mi aquest llibret és una mica un nyap fet amb una mica correcuita, Vull dir, on tothom hi veu coses que està fet amb prou ambigüitat com perquè la gent i pugui trobar-li, doncs, això, el misteri, no? Però per mi és això, hi havia un interès comercial a l'hora de fer aquests cops d'efecte dramàtic una mica sense solta ni volta. Per exemple, la Reina de Nit, que tothom coneix, no? Una mica té el cap, doncs comença sent com un personatge bo i acaba sent dolenta. I el Sarastro al revés. I una sèrie de cops d'efecte dramàtic i de escenogràfics, no? De sobte, clar, veus el llibret, coses que ara es tornen bots per fer-ho perquè diuen, s'obre una muntanya pel mig i apareix la Reina de Nit penjada al cel. Clar, dius, mare de Déu, no? Coses una mica difícils de
fer. Els escenògrafs, no? Van bojos.
Clar, en aquell moment, clar, aquest senyor tenia que vendre entrades i la gent, recordem que en aquella època l'òpera no es tancava la llum.
Ah, vull dir,
a l'òpera no es va tancar la llum fins pràcticament al segle XX i va ser gràcies a Wagner que ho va exigir. Però és que abans encara no ni tan sols es podia. Imagina't com feien, fins que no va aparèixer la llum de gas o la llum elèctrica.
Clar.
Clar, amb un clic, pum, apaguem la llum. Però aquell moment que tenen totes pelmes o làmpades no sé què, com encendre-les i apagar-les, era una estona llarga. I a més, no era de bon to. Què fan, que tanta gent a les fosques en una sala? No, vull dir, no.
Clar,
jugar al corto oscuro, no. Va ser Wagner, que ja la tècnica ho permetia, va dir, no, aquí he venido a hablar de mi libro, aquí van a veure la meva obra, no es distreguin, i apaga la llum, però perquè es concentrin en l'escenari. Perquè aleshores, a l'època de Mozart, i bueno, tota la història de l'òpera abans de Wagner, la gent anava al teatre a menjar, amb el gos, a xerrar, veure la gent. Vull dir, era un àgora, era un lío. Vull dir, hi havia un merder allà que no vegis.
Tot més urbà, tot més de poble, més popular.
Molt més popular i molt més... però inclús també en les altres societats. L'altra societat també anava allà a fer societat, a veure's, a mirar-se, a veure quina joia portava aquesta, amb què ha vingut no sé què, a veure si casem a la nena amb no sé qui. I l'òpera l'excusa, no? Però clar, hi havia un merder i aleshores, clar, tenien que cridar molt l'atenció amb aquests efectes, no? És una òpera que està en alemany, per exemple, perquè la gent l'entengui, la gent de Viena, que hi ha moltes, les àrees de Papageno tenen moltes repeticions, precisament per anar enganxant amb la música i amb el text.
El que dèiem dels hits, hi ha algun hit de l'òpera?
Home, el gran hit de la flauta màgica és, sens dubte, la famosa ària de la Reina de la Nit, que quan la sentiu ara, doncs segur que us sona. És la versió que sentirem cantada per la soprano Sara Blanc, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Daniel Gil de Tejada, en aquesta producció de la Fundació Òpera Catalunya, que ens ha cedit gràcies a aquesta col·laboració aquests àudios. I, a més, és una producció que jo tinc molt a prop perquè, precisament, jo hi participava. Vull dir que va ser una molt, molt estimada per mi.
I recordem que són gravacions fetes en directe, d'actuacions just en
rigorós.
Públic al teatre.
En viu. I ara, la secció que vindrà ara, fixeu-vos com modula la veu, que hi ha una sèrie de notes que per mi són la màgia de la Reina de Nit, com es fica en el cap de la seva filla amb això que farà ara.
Ara t'explicaré un secret, Marc.
A veure.
Jo aquesta he intentat cantar-la a la dutxa.
Mare de Déu.
Però el punt aquell, el punt agut...
Ja, home.
Que em feia referència, que és l'agut... No?
La nota aguda, més aguda escrita mai per una veu humana. És correcte. És la famosa ària de la Reina de la Nit. O sigui, la Reina de la Nit és un ser com pràcticament fora d'aquest món, que fa notes estratosfèriques, no? Com li correspon. Una ària superdifícil i de gran lluïment, com la fa la Sara Blanca estupendament, perquè és la mare, la Reina de la Nit, que li diu a la seva filla Pamina que ha de matar Sarastro amb aquest punyal, o si no, mai més serà filla seva. O sigui que necessita una veu que sigui capaç de donar aquests aguts que tothom espera, però que tingui la força, de no només una veu lleugera i pipipi com un ocellet, sinó que tingui la força de ser amenaçadora i tenir la força del poder i de dir-li a la seva filla, manar-li que mati a una altra persona, que és una cosa molt forta, no?
Mm-hmm.
I clar, d'això que dèiem dels aguts tan extrems és perquè Mozart coneixia perfectament les capacitats de cadascun dels cantants amb els quals treballava. Coneixia molt bé les veus, igual que coneixia molt bé els instruments, i sabia què els hi podia demanar. En aquell moment va escriure aquesta nota tan aguda, que és un fa sobre agut, que l'ha tocat dues vegades, i això sempre parlant amb la Sara Blanco, altres sopranos que han cantat la flauta a la reina, que és com sortia a tirar un penalti, no? Que és la pressió...
Ja.
És terrible, perquè clar, la reina de nit... El seu rol és curt, perquè són dues àries i un tercet, un quintet, perdó, però que en aquestes dues àries...
Ho dona tot,
i està superfina. I està ja esperant tota aquella estona per sortir allà i clavar-la. No? I pobra de tu que t'equivoquis.
Clar, és que a més entenc que deu ser fàcil equivocar-se en aquestes notes.
Estem parlant d'un extrem, de la veu humana. Vull dir, sí que hi ha, en virtut de la veritat, una àrea també de concert, no d'òpera, però de concert, que Mozart escriu una nota encara més aguda, un sol sobreagut. Però diguéssim que això ja és una... Ja ningú la canta, aquesta.
És una barbaritat, no?
És una barbaritat. I aleshores, clar, has d'estar molt en plena forma. Només que aquell dia tinguis un refredat, la regla, o t'hagis discutit amb algú, doncs sortir
ja,
a cantar
clar.
Això té molt mèrit.
Costa.
Sincerament.
Tu coneixes molt bé aquesta obra. Ara parlaves sí. que parles directament de la soprano, del seu personatge, perquè tu estàs a dins d'aquesta obra, la coneixes molt bé.
La conec molt bé perquè és l'obra que més he cantat, el paper de Tamino, i en aquesta producció dels àudios que estem escoltant ara, jo hi era, i a més em fa molta il·lusió recordar-lo perquè va ser una producció molt especial, encara mitja pandèmia, tot plegat, amb un cast estel·lar, no? Hi havia, pensa, la Sara Blanc, la Serena Sainz, Carles Pachón i tot, bueno, i tota la resta que són aquests fins a la madre, no? Vull dir, diguéssim que són gent que està triomfant en els millors teatres i que m'estimo molt perquè són col·legues que hem crescut junts, o sigui, que em fa molta il·lusió ara recordar-ho. De fet, la Serena Sainz va venir a última hora perquè va fallar la soprano prevista i la van trucar, que estava a Alemanya. Bueno, la van trucar perquè li vas passar jo el telèfon a la Mirna i li vaig dir, aquesta noia ha fet Pamina a Berlín i potser si la truques ella pot fer-ho.
Està lliure, no?
I efectivament va poder venir i aleshores, ara mira, aprofitem per explicar què és un concepte que es diu fer un jump in. Mm-hmm. Jump és saltar a dins, no? Jump in. I això ens explica la pròpia Serena Sainz.
Bueno, a veure, un jumping és aquell moment en què tu estàs molt relaxat a casa i de repent et truca el director del teatre i et diu, perdona, estaries disponible per cantar aquest rol aquesta nit? I si un té el paper preparat i els nervis calmats, doncs dius que sí, canvies els teus plans de dia, si no estàs a la ciutat agafes un avió i vas cap al teatre. Una vegada arribes al teatre, el director d'escena t'està esperant per fer una breu passada de l'escena d'aquesta producció en concret de tot el rol, que es fa més o menys en una hora, hora i mitja, i després cap a caracterització, et sentigues i apa, funció feta.
Déu-n'hi-do, no?
Déu-n'hi-do.
Nervis.
Això pot passar, passa habitual, més habitual del que sembla, perquè som humans, perquè un cantant es pot posar malalt o
clar.
Tenir... Aleshores, clar, intentes trobar algú que hi hagi fet aquest rol i que s'adapti.
I confiar que t'agrada com ho fa, no?, i que ho farà bé i que...
Sí, clar, ja vas a un tret segur, no?, amb una persona que... Home, això sí, ha passat i he viscut.
A tu t'ha passat, a tu?
A mi m'ha passat tant jo tenir que anar a un lloc nou a... De fet, la primera òpera, el meu debut va ser quan tenia 24 anyets... Estava fent Erasmus a Milà i en un teatre petitó, però bueno, em van fer una òpera que era Bestiar i Bestiana de Mozart i just 20 minuts abans de sortir a cantar em crida el director del teatre i em diu, perquè tu només tenia que fer aquesta funció i ja està, tornar-me a casa. Jo estava superemocionat perquè era la primera vegada que cantava una òpera en un teatre, i més a Itàlia, a Milà, hosti, tota la família allà, bueno, no amb pancartes perquè no, però vull dir-te que molta il·lusió. I clar, 20 minuts abans de començar em crida el director del teatre i em diu, escolta, Demà hi ha una funció d'aquesta mateixa òpera a Florència, i són tres funcions, i el tenor s'ha posat malalt i no hi ha ningú més que pugui fer-ho. Tu
podries?
Podries? I jo, ui, mare de Déu, no? Vull dir, que ara no l'havia fet ni la primera, i vaig dir, sí, endavant. I tal qual, va ser cantar aquella nit i marxar a les 5 del matí amb un tren cap a Florència, que m'expliqués una miqueta això. Em van deixar el vestuari de l'òpera de Milà. Vull dir, va ser una bogeria i ho vaig fer. I això m'ha passat en aquesta primera experiència, m'ha passat també al Liceu, però amb l'Eligier d'Amore, que jo estava de cover del cantant, de principal, i el dia de l'assaig general, que era en públic, aquest noi estava molt cansat i necessitava reposar la veu, però necessitava fer l'escena. I va fer una cosa que també ha passat a vegades, que és que ell va estar actuant mentre jo cantava des d'un costat.
Això
tota l'òpera sencera. Això existeix.
Mili Vanili.
No, perquè no hi ha trampa, vull dir. La gent em veia que era jo qui cantava
vale.
I va ser molt bonic.
Jo pensava que estaves allà darrere.
No, en un costadet.
I ell movent playback.
I ell fent playback. És molt fort, perquè clar, ell és un tenor que canta en els millors teatres del món, fent playback amb la meva veu. Però necessitava assajar l'escenografia, els moviments, però no tenia que descansar la veu perquè si no s'hagués posat malalt. I m'han cridat una hora abans.
Ah, no sabia que això es feia.
Això pot passar, sí.
Això és com un Mili Vanili, eh?
Mili Vanili, són aquells que ballaven
que no
i
cantaven,
tal, però que
sí,
no cantaven, no? Que feien playback.
I estaven darrere, van arribar a guanyar Grammys.
Grammys van agafar.
Sí, després els hi van retirar i tot això.
Que fort, no? No, aquest cas és algo lícit perquè, clar, no hi ha trampa, ho avisen, eh?
Continuem. La Serena dius que ho va fer perfecte, aquella...
Va ser un èxit, sí. Després va fer la Pamina al Liceu i a molts altres jocs a Berlín i, en fi, que... De fet, ara, mira, si voleu sentir la Serena cantant la Pamina, hi ha un trosset de l'ària que canta Ach, ich fühl's, que és per mi també molt emocionant perquè és un moment en què Tamino té que superar una prova, que és la prova del silenci, i no pot parlar amb ningú. I quan arriba Pamina i li demana què li passa i veu que no contesta, ell es pensa que ja no l'estima. I canta aquesta ària d'una gran tristor dient que es suïcidarà. I l'altre no pot parlar, no pot dir res. I com és un moment que jo no he de cantar, el tenor, doncs sí que a vegades, si la soprano canta tan bé com la Serena, sí que és veritat que a vegades deixes anar els sentiments. Reconec que a vegades m'he posat a plorar.
T'emociono,
de veritat. Sentim a la Serena com
però
fa aquest...
Ara la preguntaré, perquè emocionar-se sent cantant és un pèl perillós.
Has
no?
de vigilar perquè se't tanca la gola i no
clar.
Pots cantar, clar.
Clar, escoltem.
Brava.
Déu-n'hi-do.
Brava.
Que bonic. M'he quedat també sense paraules.
Sí, va ser molt bonic.
Doncs acabem el programa, que ja estem ja al final, ja tenim poc temps. Fins aquí i us deixem amb una segona ària de Papageno.
Clar, hauríem de sentir alguna cosa de Papageno. Ell canta, és el que canta més, és el personatge més popular, més estimat, perquè això que dèiem, que l'Emmanuel Chicaner se l'havia fet a la seva mesura.
Ell, eh? Sí.
Clar, és el més simpàtic, que té totes les bromes. I aquesta és la segona ària. Clar, no m'he explicat la història de la flauta màgica, perquè jo crec que no cal. Jo crec que aquí, qui li interessi, ja la buscarà. El que cal dir és que, a part de la flauta màgica, a Papageno també li regalen unes campanetes màgiques, mm-hmm, que li poden fer sortir de... solucionar alguns problemes. I aquí, el que li passa és que aquí ell sempre vol venjar, veure, tenir noies, vull dir, és molt mundà. I aleshores, ara que ha menjat i ha begut, diu, ostres, però jo voldria tenir també una papagena. I aleshores aquí toca les campanetes per alegrar-se i canta aquesta cançó, Ein Mädchen oder Weibchen, o sigui, voldria una noia, una noieta per mi, no? Aleshores sentirem aquestes campanetes, que en alemany és un instrument de teclat que fa tocar unes campanetes, que es diu Glockenspiel. El Glocken, que vol dir... Sí, sí. El Glockenspiel el tocava Mozart en aquelles funcions, i Mozart, que era un virtuós al teclat, doncs cada nit improvisava unes variacions diferents entre frase i frase.
Uau, improvisava amb música... En
clar, i s'ho passava amb pipa. Era com fer una sessió de jam session.
Era
Mozart avui, no? Com si fos jazz, sí, sí.
Molt bé, doncs si us ha agradat i voleu escoltar més de la flauta màgica, aneu al perfil de Propera a Spotify, on hi trobareu una llista de reproducció amb una selecció dels millors fragments d'aquesta òpera.
Sí, abans de marxar, avisar que sentireu, important, la veu del baríton, estimat col·lega Carles Pachón, com sempre amb la Simfònica del Vallès, en aquesta producció Fundació Òpera Catalunya. També ens trobareu a Facebook, Twitter, Instagram, a Propera Insta, o al nostre canal de YouTube. Així que seguiu-nos per estar al dia dels nous capítols. Bona òpera.
Bona òpera.
L'emoció de l'òpera molt a prop teu amb la Fundació Òpera a Catalunya. Gaudeix dels grans noms del gènere amb els millors professionals del país. Funcions arreu de Catalunya. Més informació a operacatalunya.cat.